Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dimecres 29 de març del 2023, programa en el qual repassarem la darrera jornada de bàsquet del cap de setmana i centrant-nos sobretot en el que succeïa al pavelló Joan Marqués, també amb aquesta inauguració del nou parquet que havia donat servei l'anterior. Durant els últims 16 anys i aquest passat dissabte tenia lloc la posada de llarg d'aquest nou paviment que s'acabava d'instal·lar poques hores abans del primer partit que disputava el sènior i, a més, ho feia amb victòria. Repassarem això i també la resta de la jornada, destacant també una important victòria del Xamba, que superava per 4 punts el conjunt del Llor i, després de la Setmana Santa, ja podrà anar donant forma aquest ascens de categoria. Ho repassem tot seguit.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Passen 4 minuts de 2:15 i saludem el Cuqui Ronsó, que el tenim ja aquí amb nosaltres. Cuqui, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com ha anat aquest cap de setmana? Diríem que
una
mica mitges, no?
Sí, una mica mitges. Ha guanyat el Casal, ha guanyat el Xamba, ha guanyat el Sant Sadurní, i ha perdut el Gelida i ha perdut els Monjos.
Monjos a la primera catalana, que sembla que no hi ha manera, eh?
Sí, i no... A mi em sap greu, perquè estem cada setmana dient el mateix, perquè és la veritat. No és un equip que ha tirat la tovallola, és un equip que està lluitant, que competeix els partits. Aquesta setmana, sense anar més lluny, jugava a casa del segon. I bé, la previsió, el coherent, el més lògic, era una derrota, i a més, si hi vas amb la baixa ja coneguda del Manel, i a més n'hi afegeixes dos més, l'Amado i l'altre, bueno, un altre que també es va a la segona, que no hi va poder anar, pues, clar, van tirar de jugadors del sènior B, però clar, tots aquests motius, aquestes causes, et feien preveure una derrota avoltada, una derrota realment amb molta diferència, no? A falta de 3 minuts, els Monjos perdia de 3. Comença l'últim quart, els Monjos guanyant de 2. Vull dir, realment, clar, suposo que les forces arriben fins on arriben, el cansament és el que és...
La rotació marmada.
És molt marmada quan ja comences a tenir tantes baixes, i al final, a més, l'encert que va tenir l'altre equip, que en l'últim moment es van fer... 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs lliures. El Xama, a l'últim moment, ja no va poder fer res, va fallar 3, i aquí es va acabar el partit. Però realment, esclar, tu veus el resultat, perden de 15, 65, 50, però si qui no hagi vist el partit, mires l'acte, i al minut 38, 53, 50. Quedaven 2 minuts i pico, i els Monjos perdia de 3.
I començant aquest últim quart guanyant, a més,
sí.
Perquè era un resultat també bastant baix el que portaven els dos equips, que a priori doncs, això sí que beneficiava els Monjos, jugant contra un equip de la zona alta com era el Pallejà. Arribar als últims 10 minuts i sí que aquí doncs, probablement es va notar aquesta manca d'efectius i sobretot el cansament que comporta, no? Haver de jugar el partit amb menys jugadors i tenir una rotació més curta.
Sí, realment és així. Vull dir, quan no tens possibilitats de fer unes rotacions les que a tu t'agradaria fer i la plantilla et permet, has de tirar de jugadors del sèniors B que, aviam, moltes gràcies a que puguin venir, que puguin ajudar l'equip del sènior A. Però, esclar, no és la plantilla directa, no és els que estan als entrenaments, no és els que coneixen totes les jugades del sistema temes i ho han d'aprendre relativament en pocs dies i intentar que això funcioni. El ritme del sènior B no és el ritme del sènior A, no és el ritme de primera catalana, que el ritme de tercera, i clar, tot això al final acaba passant factura. El bo és que està competint i que està allà fins l'últim moment. Una hora o altra, aquest partit és el que menys importava perquè jugàvem contra el segon. Aquesta setmana juga amb el segon per la cua. Importantíssim la victòria, sí o sí, en aquest partit. Està clar que aquí no hi ha volta de full. El Monjos té 8 victòries i el Viladecans en té 5. A partir d'aquí no hi ha volta de full. El Monjos encara depèn d'ell mateix, però amb una oportunitat com aquesta d'aquesta setmana no la pot deixar passar de cap de les maneres.
Perquè recordem que baixen els quatre últims i l'equip dels Monjos el tenim ara mateix ja cinquè per la cua i sobretot la dada que contrasta, no? Les dues cares que hem vist d'aquest equip... Després no, d'aquest canvi d'any i totes les circumstàncies que ens han donat, l'equip tancava l'any amb 7 victòries, 3 derrotes, i ara ja, doncs, en aquesta jornada que tanquem, que és la 21, jornada 21, doncs, l'equip ja es troba en aquesta posició de la zona baixa, 8 victòries i 12 derrotes.
Sí, hem de dir que molts dels equips, sobretot alguns de la part alta i bastants de la part mitjana baixa, s'han reforçat a partir del Nadal. En el cas dels Monjos, han tingut mancances, que s'ha relacionat amb Manel, i ara com a anècdota, aquesta setmana tenien dos jugadors més relacionats, no? Amb la qual cosa, esclar, tot això minva sempre en negatiu. Et deixa restant les forces de l'equip i la circulació, les rotacions, els sistemes, esclar, es tradueix en bueno, dic mentida, no es tradueix, perquè el que s'hauria de traduir és una derrota de 40 punts. Mm. I s'ha reduït amb una derrota de 15 punts i faltant 2 minuts i mig perdien de 3. Mm. Vull dir, realment estan lluitant, ho estan donant tot. Això vol dir que treballen els entrenaments, que treballa l'equip directe, l'equip de l'estaf tècnic, que està treballant, ho està donant tot, i els jugadors també. Tornem a dir el que dèiem ja aquestes últimes setmanes. Ni la primera volta eren tan bons... ni ara aquesta... són tan dolents, el que tota una sèrie de circumstàncies, de lesions de Manel, de lesions puntuals en alguns partits, reforçaments d'altres equips, però s'està traduint en derrotes justes, que estàs allà, però al final no se t'acaba decantant cap al teu cantó, no? Esperem que aquesta setmana sigui un sí o sí, que els hi doni aire i que segueixin depenent d'ells mateixos per acabar la temporada amb aquesta situació, com a mínim, per salvar el descens.
A més, aquest equip del Pallejà, que recordem, doncs, actual segon classificat, amb 16 victòries, 5 derrotes, un equip doncs, que ara mateix ja lluita per altres fites i amb el qual els Monjos van estar lluitant el partit. Llàstima, no?, d'aquests últims instants que van penalitzar i van acabar obrint aquesta escletxa i fa que sigui un marcador tan avoltat, no?
Però que el Pallejà va suar de valent i que no les va tenir totes fins l'últim moment, perquè, t'ho dic, falten 2 minuts i mig, guanyaven de 3. Comencen a l'últim quart, guanyant de 2 els Monjos, encara es va fer una cistella, guanyaven de 4. Vull dir que realment el Pallejà va tenir que suar de valent,
Doncs aquest era un dels marcadors de la jornada, aquesta victòria del Pallejà per 65-50 davant el conjunt dels Monjos. Repassem la resta d'aquesta jornada 21, que també ens deixava altres partits interessants.
Molt bé, Viladecans a 82, Farlous Esport 72, Cornellà 59, Ribes 76, Samà Vilanova 83, Salou 77, Bàsquet Pretenc 59, Resplom La Salle 61, Prata 87, Torreforta 59, Morella 57, Àguiles 68 i Pallejà 65, Monjos 50.
Sobretot crida l'atenció aquesta victòria del Samà de Vilanova, la manera que es va produir.
Ben justet, eh?
Sí, a la pròrroga més, perquè l'equip local, l'equip del Garraf, perdia al final del tercer quart per 39-57 contra el Salou, que tampoc és que arribés a una situació positiva.
És un dels equips que també s'ha reforçat. I això li ha permès doncs, sortir d'aquesta zona de descens directe i estar ara amb l'alçada dels Monjos i encara ha de tenir en compte que el Salou té dos partits menys.
Doncs aquest Salou que posava les coses bastant difícils al Samà de Vilanova, que també havia de suar de valent per emportar-se la victòria, repetim, al final del tercer quart perdent per quasi 20 punts, 39-57, i al final de l'últim quart aquest empat a 73 que va donar doncs, aquesta vida extra, aquesta pròrroga, que finalment es va acabar emportant l'equip local per 10-4 i la victòria final per 6 punts, que manté aquest equip en la primera posició de la categoria. Ara s'aturen les competicions per Setmana Santa. Ja no tornarem a jugar fins al dia 15.
Setmana Santa, que seria la setmana que ve, però aquest cap de setmana ja tampoc.
Tampoc. Tindrem ara aquesta setmana pel mig.
Sí.
Dues setmanes, de fet, dos caps de setmana sense partits.
Dos caps de setmana, que són tres setmanes senceres.
També a veure com es nota això, no?, després al tornar.
Bueno, amb el que haig de dir, almenys és el que vull pensar, que en aquest cas dels Monjos, doncs té jugadors lesionats, que esperem que en aquestes 3 setmanes es recuperin i la setmana del 15-16 et puguin tornar a jugar amb clau, amb aquest partit clau, que és els Monjos Viladecans, per poder seguir depenent d'ells mateixos de salvar la categoria.
Doncs aquest Monjos Viladecans que, a hores d'ara, queden molts dies per davant, també podria haver canvis, que no seria la primera vegada que un partit canvia de data, seria el dia 16, diumenge, a 5:45 de la tarda, Monjos Viladecans, partit a vida o mort entre dos equips de la zona baixa, el Viladecans penúltim, amb un balanç pitjor que el dels Monjos, 3 victòries més per l'equip d'Uri Carmona. La resta de la jornada es completa amb el Golden Team Ribes, Reus Plom, Samà de Vilanova, Àguiles Pallajà, Torreforta Pretenc, Prat Cornellà, Salou Morell. Però això serà pràcticament d'aquí 3 setmanes. Nosaltres ara fem una pausa i tornem tot seguit ja per parlar de la segona catalana, dels Monjos, del Casal, de Gelida i també d'aquesta inauguració del nou paviment del pavelló Joan Marqués.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs pràcticament 2:45 del migdia, parlem ja de la segona catalana, tenim moltes coses a comentar, sobretot aquesta estrena, no?, del nou paviment, i sí. Estrena amb victòria, a més.
Bueno, això és important, els ha permès ja salvar la categoria totalment amb el Casal, quedar-se en aquesta zona tranquil·la, ni han de lluitar per dalt ni han de lluitar a patir per baix, amb la qual considero que és una feina, molt bona feina feta, venint d'on venien, arribant a finals del mes d'agost i no tenien entrenador, no tenien equip, tenien 3-4 jugadors, vull dir, realment acabar de fer confirmar l'entrenador, confirmar l'estaf tècnic i confirmar l'equip amb els jugadors que tenien i això sí, bona feina per part de l'estaf tècnic de fer pujar canalla de baix, de confiar en ells i anar fent lo normal d'un club, la canalla de baix, la que apunta maneres, començar a treure el cap amb el sènior i agafar minuts i agafar experiència i això s'ha traduït amb un inici una mica preocupant, però mica en mica, a raó d'anar coneixent més el sistema que vol l'entrenador, com tant d'atac, com defensa, com de transició, en general el bàsquet que vol entendre, o que entén l'estaf tècnic, ha permès al Casal situar-se en aquesta posició, que a hores d'ara està molt bé, però que d'inici de temporada era difícil de pensar, no?
Doncs sí, molts condicionants també per l'equip del Casal, que començava la temporada doncs, una mica entrebancada, sí, sí. No? No és cap crítica, és simplement doncs, la situació que es va trobar l'equip i que a partir d'això doncs, també s'ha anat creixent i aconseguint una gran ratxa de resultats, com aquesta victòria del cap de setmana, que anecdòticament doncs, coincidia amb l'estrena d'aquest nou paviment al pavelló, victòria, això sí, patida i treballada.
Molt patida. Penseu que el Casal, fora de l'inici, que es va arribar un moment que es va ficar per davant, 9-6 i 10-8, va estar la resta de partit perdent sempre en el marcador, fins als últims 2 minuts que es va ficar per davant i va aconseguir la victòria, no? És el que diem, l'esfèric, si vol fer alguna cosa, ha de ser qualsevol partit, lluitar-ho. L'esfèric també s'ha reforçat, ha fitxat un jugador veterano que els va fer molta feina i bé, és el que ara passa aquest tram final de la temporada, no? Equips que intenten salvar-se com sigui, fitxen jugadors en certa qualitat, en certa experiència que els poden donar un plus. El Casal tenia la lesió lesionat del Besolí, que no va jugar. I bé, totes aquestes circumstàncies afegint que no van poder entrenar amb aquest pavelló nou, amb aquest terra nou i tal, pues, suposo que s'havia traduït en un estat de nerviosisme, de no acabar de jugar bé, d'acabar d'entendre, d'assimilar aquest nou terra, que si és que hi ha alguna diferència amb el vot, que diuen que sí, que el vot és de més bona qualitat i tal, Però el bo és que en cap moment es va desconnectar de manera que ja donés el partit per perdut i quan va poder recuperar-se i entonar una miqueta més, doncs va tornar a entrar dins del partit i al final se'l va poder fer seu.
A més, un esfèric de Terrassa que va arribar a guanyar per 11 punts.
Sí, és aquest el que he dit. Fora del minut 5 que el Casal va guanyava 10-8, fins al minut 38 el Casal va anar perdent. Del minut 5 al minut 38 el Casal va anar perdent. A l'últim moment va aconseguir, el que he dit, no va en cap moment deixar anar el partit ja per perdut, sinó va estar allà lluitant i anar treballant fins al final aconseguir recuperar-se, entrar dins el partit i els últims dos minuts va aconseguir donar-li el tomb.
Una jornada més, destaquem el nom d'Oriol Florentín.
Sí. És
el 23 punts.
És el jugador més en forma de Casal, amb diferència, és un jugador que està aportant molt. Jo particularment m'agradaria més veure'l també dins l'àrea. És un jugador que físicament està ara pletòric, tècnica en té tanta per jugar fora com per dintre, però bueno, avui en dia, pivots que tiren de 3 i que allà sota l'aro s'hi posa un poc. Bé, és el que hi ha, vull dir, no és una crítica, és el que hi ha. Quan aquest noi ara porta, des de l'octubre o així, que el vaig començar a veure en un estat de forma pletòric, l'està mantenint, estem ja a finals de març, i setmana rere setmana acostuma a ser el millor jugador destacat del Casal.
23 punts en aquest partit contra l'Esfèric, també bons 15 punts del Lluís i del Carlos Canterla, 15 punts per tots dos també.
Sí, el Carlos Canterla, que ha estat una bona part de la temporada també lesionat, i el Lluís a mi és un jugador que em dona molta seguretat. M'agrada molt, eh? L'Oriol Florentín està pletòric, però el Lluís és un jugador que fa les coses ben fetes, no busca filigranes, perd poques pilotes.
No va per feina, vaja.
Sí, que és ara parlo com si fos un entrenador. Són dos jugadors que voldria tenir sempre a l'equip. No es desconnecten mai, estan per la feina, els minuts que tan pista ell ho dona tot i quan no pot el canvien i ja està, però quan torna a sortir concentrat i per la feina i ho dona tot. Es nota que aquest noi ha jugat uns nivells més alts, eh?
L'Oriol, que amb uns promitjos aquesta temporada també prop de 18 punts per partit,
està sent el millor jugador en diferència. Té un estat de forma pletòric i torno a dir, tant físicament com tècnicament és un jugador molt complet.
Doncs important victòria del Casal. Per la seva banda, doncs, parlem també del Gelida, que no podia sumar victòria davant el Castellet, 60-71 contra aquest equip que és quart classificat.
Sí, una llàstima, perquè jugant a casa el Gelida aquests partits els hauria de mirar de guanyar, perquè si mirem la classificació, tot i que és aquesta classificació virtual, el Gelida se li pot complicar. A hores d'ara està 6è classificat, però és totalment virtual, té 6 victòries. Per sota té dos equips que tenen més victòries que ell, amb menys partits, vale? El Corbera Negra, que en té 8, i el Sant Cugat, que en té 7. Això vol dir que automàticament el Gelida passaria al 8è lloc, però el 8è lloc empatat amb el 9è i amb el 10è. Amb l'11è, el penúltim, a una victòria, i amb l'últim a dues victòries.
Està la zona baixa.
Està la zona baixa que treu foc. El Gelida no es pot permetre, no es pot, aviam, si no pot ser, però els partits, ja dic els de casa, perquè són, no, on jugues a casa pròpia, entrenes, coneixes el tauler, coneixes a l'aro, si rebota molt, si et serveix, si no et serveix, etc. A fora costa més controlar-ho, això. Però a casa hauríem d'anar a mort. La setmana que ve el Gelida descansa, amb la qual és un hàndicap, perquè els demés poden recuperar partits i segurament algun els podria superar, i a partir d'aquí a veure com es va definint, però se li pot complicar. Si no guanya algun partit més a casa, se li pot complicar.
Doncs el Gelida, que després d'aquest últim partit jugat haurà passat un mes quan jugui el proper. Déu-n'hi-do. Un primer quart que sobretot va penalitzar els gelidencs, que al final van acabar perdent. Repassem molt ràpidament els marcadors d'aquesta jornada 21. Salle Manresa B 73, Navàs B 79, Esparreguera 41, Bàsquet Sitges 63, Casal de Vilafranca 72, Esfèric 68, Gelida 60, Castellet 71 i Sant Cugat 82, Sant Nicolau 70. Descansaven Sant Cugat Vermell i Corbera Negra. A la classificació tenim els Sitges i el Sant Nicolau, tots dos empatats amb 14 victòries i els mateixos partits disputats. Amb 18 partits, amb 18 jornades, l'Esparreguera tercer amb 13 victòries, 12 pel Castellet, que és quart, i aquí ja en una zona molt tranquil·la i pràcticament, si no hi ha cap accident, amb la permanència assegurada.
No, té la permanència assegurada totalment.
El Casal cinquè.
I el problema és això, que ara d'aquí a final de temporada haurien de ser per acabar de foguejar jugadors, acabar de com aquell que diu, ja fer una mini pretemporada per l'any que ve, no? Ja no has de lluitar per dalt, ja no tens perill per baix, doncs comença a preparar la temporada que ve amb els jugadors que tinguis, amb els que vulguis fer pujar de baix i començar a treballar per recollir el que ara treballes de cara a l'any que ve, no?
Dèiem, el Casal cinquè amb 10 victòries i a partir d'aquí hi ha una classificació que no la podem donar massa per vàlida perquè hi ha molts equips amb més partits disputats. Per exemple, el Gelida amb 19, 6 victòries, apareix com a sisè, però realment aquesta sisena posició que es pot acabar convertint en una vuitena. Setè el Corbera, en vuitena posició el Sant Cugat Vermell, el Bàsquet Sant Cugat novè amb 6 victòries, igual que la Salle Manresa B, penúltim l'Esfèric de Terrassa i Cué al Navàs B. No tindrem ja partits fins al cap de setmana del 15 i el 16, també amb motiu d'aquesta aturada per Setmana Santa. Parlem ràpidament del Xamba, que també doncs, guanyava. Important victòria, també ajustadeta a la pista del Llor, però al final victòria.
Sí, sí, el Xamba, un partit més, comptat com a victòria, també molt treballada, molt, molt patint. I bé, el millor és, a diferència de en aquest cas com dels monjos, competeix els partits, està allà i tal, però a última hora no arriben les victòries. En el cas del Xamba, el que sí que és veritat és que té una plantilla curta. Ja ens va dir a principi de temporada el Tini i el Ernesto de que tenien un planteig fet de doblatges contínuament, tant de jugadores del sub-25 com de jugadores del júnior, un júnior que està jugant a categoria interterritorial, que van segones, vull dir, un júnior que juga un nivell maco i que té jugadores interessants de cara al dia de demà, no? Hem de dir que en aquest partit també tenien alguna baixa i van anar-hi dos júniors i una del sub-25. La màxima anotadora amb 15 punts va ser una jugadora del júnior i la segona màxima anotadora va ser una altra júnior amb 13 punts. La de 13 és júnior de primer any i la de 15 és júnior de segon any. Vull dir, realment són jugadores que no tenen por, que no els hi fa por la pressió, que juguen amb un sènior i es belluguen amb un desparpajo que dius, hòstia, tu, aquestes noies, de cara en un futur pròxim seran sèniors i poden donar el callo perquè l'estan donant ja des del primer dia.
Doncs important victòria del Xamba, 49-53, si l'equip es manté en aquesta segona posició. Vaja, pràcticament sembla que l'equip la podrà conservar.
El partit clau, que tornen a fer crida massiva per al dia 16, em sembla que és, el dia 16, contra el Castellbisbal, que és l'immediatament que ve darrere del Xamba, però sí que és veritat que el Xamba té un partit menys, que en cas de guanyar-lo tindria dues victòries sobre el Castellbisbal. Però bé, si el guanya ja és definitiu, que ja quedarà segon, amb la qual ascens, i si el perd, haurà de lluitar fins a l'últim moment, no? No? Encara tindrà una victòria de marge, però haurà de lluitar fins a l'últim moment, no?
Doncs aquest ascens pràcticament a la butxaca, que s'haurà de confirmar el proper dia 16 a les 7 de la tarda, partit a casa davant el Castellbisbal, en aquest pavelló de la Gamba, que a més avui teníem ja la notícia, no? Que la Gamba nova ja sembla que la tenim ja al 100%.
Sí, ara ho sentirem, no?
Sí. També un dels pavellons que ho parlàvem avui, que estrenava paviment en aquest cas, era el Joan Marquès, abans ho comentàvem, i durant aquesta inauguració doncs, un dels protagonistes era el Joan Tarrida, que ja tenia els nostres micròfons i parlava de què suposa aquesta millora de l'equipament per tota la secció esportiva del Casal. Escoltem.
Nosaltres la pista que teníem fins ara es va col·locar el 2007 i ara ja havíem arribat al final de la seva vida útil i els últims anys ja es feia difícil la pràctica del bàsquet en condicions. I el fet de poder canviar el terra de la pista i posar el que ara tenim, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca i de la Societat del Casal, és un pas molt endavant, molt important per consolidar la pràctica del bàsquet al centre de Vilafranca, i ens permetrà agafar embranzida i poder arribar doncs, al 75è aniversari de la secció esportiva Casal. Ara ens quedarà, en un futur, poder canviar el sostre i aïllar el pavelló. Però això ja és un projecte a llarg plaç.
Però són projectes de futur que estan sobre la taula?
Són projectes que hi hem de treballar perquè serà necessari fer-ho.
I pel que fa a la coordinació de tots els equips, també s'ha enfatitzat molt també en tot l'equip que hi ha al darrere. Sí,
és molt important la feina que estan fent els directors tècnics, tant el Pau Fuentes com el Dani Ayora, per tal de coordinar els més de 200 jugadors que tenim i la trentena d'entrenadors. Molt important perquè cada cap de setmana puguin jugar i durant la setmana també puguin anar fent els entrenaments. Entrenaments que fem a la pròpia pista del Casal, a l'escola Pau Guada i al pavelló de la Gamba Nova i Gamba Vella. Per tant, requereix molta coordinació.
Bé, fins aquí les paraules de Joan Tarrida, president de la secció esportiva Casal. I bé, fem una pausa i tornem.
Renfe ha finalitzat les obres de millora de l'estació de Vilafranca. Aquestes actuacions, emmarcades al pla Transformem Rodalies, han suposat una inversió superior als 2,5 milions d'euros. Amb aquestes millores, l'estació serà més accessible, més segura, més moderna i amb millors sistemes d'informació. Transformem Rodalies. Rodalies de Catalunya operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Bé, ja per acomiadar el programa d'avui, només repassarem l'últim resultat que quedava, que és del Sant Sadurní, que va guanyar jugant a casa, 65-49. Es manté en aquesta cinquena posició que li dona força tranquil·litat. I bé, bona Setmana Santa a tothom i fins la setmana següent de la Setmana Santa.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.